Gràcies, Pep Vila, per acceptar. Sí. En Pep m'havien parlat fa mesos.
I la meva intervenció serà molt curta, sí. Un quart d'hora, no us espanteu. Jo vaig tractar amb en Joan Ferreter entre 1978 i 1980. I explicaré una mica aquesta coneixença i els beneficis intel·lectuals que a mi em van suposar. I d'aquesta coneixença se'n van derivar tres cartes que em va adreçar, que les vaig publicar en un estudi dintre d'aquest seminari que es va fer l'any 2005. Vaig conèixer amb en Joan Ferreter perquè una vegada que jo em vaig posar en contacte amb el director de la revista del Serrador, que llavors era en Mauro Boix, jo li havia suggerit la possibilitat de fer una entrevista a fons amb en Joan. En aquella època no hi havia gaires revistes catalanes i en Joan Ferreter, com que estava a Edmonton al Canadà i venia poc, doncs no deixava de ser una novetat. Però com que jo no coneixia personalment amb en Joan, me vaig adreçar una vegada a dos bons amics que eren el matrimoni Narcís Comadira i Bosoller, i ells em van fer d'intermediari, i un dia vaig anar a Barcelona a casa d'en Narcís i després amb ells vam anar a casa d'en Joan, i a partir d'aquí jo, durant el mes que ell o dos mesos que estava aquí d'estiu, doncs li vaig fer una entrevista molt llarga i es vam anar tractant durant aquest temps. Però jo, en aquella època, que era més jovenet que ara i era més ingenu, no vaig portar una gravadora. I jo li vaig fer l'entrevista amb una mena doncs, de qüestionari que abans jo li havia passat. I llavors jo, al cap de 3 o 4 setmanes, quan li vaig portar la feina gairebé acabada, ell no la va trobar satisfactòria. Les raons d'aquesta que no va trobar la feina satisfactòria les vaig publicar aquí sense cap mena de vergonya. Això em va servir d'estímul per ser més prim mirat i per aprendre més. Bé, ja s'ha dit abans que en Joan Ferreter era un home que dubtava a vegades un quart d'hora per posar una coma. I com que jo havia agafat les seves declaracions una mica al vol, procurant ser fidel al seu esperit, clar, hi havia coses que ell no hi estava d'acord, perquè ell, quan deia una frase, una paraula, una estructura, allò havia de ser perfecte. I com que jo venia d'un registre oral, no vaig ser potser prou fidel per retransmetre el seu missatge i la seva ideologia. Per tant, va considerar que aquesta entrevista no era satisfactòria, se la va quedar, però jo, amb el material que tenia, amb la fotocòpia que tenia, llavors vaig elaborar un retrat que figura aquí, que després llegiré una mica de retrat. Però aquests tres anys, o aquests dos, de coneixença amb en Joan Ferreter, clar, ell em va veure jovenet, em va donar una sèrie de lectures per fer, em va dir doncs, que llegís en Carner, li agradava molt en Joan Fuster, també tenia un bon coneixement de la poesia d'en Vinyoli, que ell considerava que era un poeta de segona categoria, que era molt important, que em fixés en la primera història d'Esther, de l'Espriu. I llavors jo de tant en tant li anava enviant retalls durant, com que l'hivern ell estava al Canadà, quan hi havia una notícia que li interessava, doncs, que jo veia que li interessava, li enviava un retall de diari, una fotocòpia d'una revista. També hi havia, quan jo el vaig conèixer, estava treballant amb els Quaderns Crema sobre l'edició de l'Ausias March, i en una ocasió me va ensenyar, com que sortia la Molc, me va ensenyar una edició que havien fet d'en Jaume Roig, i me va fer notar aquella que era una edició pèssima, que per fer l'edició d'en Jaume Roig, de l'Espiri, havien agafat una edició del 19 d'un valencià i l'havien fet així molt bé. I per això, aquí quan s'ha dit que en Ferreter els hi va imposar a la Molc fer l'Ausias March, ell una mica ho va fer-ho perquè no volia que els clàssics medievals s'editessin en tan poca cura. I llavors ell va dir, com que hi ha clàssics medievals aquí a la Molc que s'han refregit a través d'edicions del segle XIX, jo vull fer una edició de l'Ausias March ben feta i acurada. Era un home una mica displicent, era un home que tenia una certa mala bava, era un home que a vegades era insolent, I recordo que una vegada, us explicaré una anècdota, una vegada amb un comadira li va dir, a vegades un comadira convidava a la gent a casa seva a sopar i un dia li va dir, i això ho deia davant, li va dir: ets més bon cuiner que pintor, i més bon pintor que poeta. I a vegades te les engaltava, i jo fins i tot, com que jo vaig anar allà amb els papers una mica molls i una entrevista que no era gaire, gaire ben arrodonida, doncs també me va criticar, però en el bon sentit de la paraula, de que jo vaig anar allà per aprendre i ell una mica doncs m'ensenyava coses. Fruit d'aquesta coneixença, em va regalar una edició novenal de La Terra Gastada, que ell em va explicar que no volia cobrar els diners d'aquesta edició que sortim amb una col·lecció que es deia Clar i Creu, però que llavors ell es va fer en paper de fil una edició privada i la repartia, i jo vaig ser un dels afortunats que em va regalar aquesta edició de La Terra Gastada. I després, l'any que jo el vaig conèixer, havia tret les poesies d'en Cavafis amb una seva amiga, que era la Rosa Regàs, que era l'editora de la Gaia Ciència, i li va posar una dedicatòria que deia: a Pep Vila, confiant en el futur de la seva generació i el seu abans que res. Cordialment, Joan Ferreter, Barcelona, 3 d'agost de 1978. Què li vaig poder oferir a en Ferreter? Doncs això, que una mica conversa, a vegades li ha agradat molt també la literatura emblemàtica. Per exemple, el llibre de Daniel està muntat a través d'uns poemes d'en Borja, d'un jesuïta, i li agradava molt aquesta literatura del segle d'or. A vegades jo li comparava llibres i llavors els hi portava quan anava a veure l'estiu, me deia: compra'm aquest llibre, com amb aquest altre, novetats que ell veia des d'allà. I l'entrevista que jo li vaig fer, hi va haver un tema una mica espinós, entre cometes, per dir d'una manera, i era que no feia massa que s'havia mort en Gabriel. I esclar, jo em vaig veure obligat a l'hora d'entrevistar-lo a que m'expliqués alguna cosa d'aquest tema, però era un tema que no li agradava parlar-ne, perquè ell estava en males relacions amb la Marta Passarrodona, i en aquella època la Marta Passarrodona havia sigut companya d'en Gabriel, i ell així, en privat allà a casa seva, m'havia comentat més d'una vegada que la Marta Passarrodona els havia separat, no? I era un tema que no hi volia entrar. Llavors, en una ocasió, jo li vaig comentar que li vaig dir, dic: Joan, ja saps que tu tenies un oncle que era poeta? I ell sí que ho sabia, però resulta que el germà del seu pare, que es deia Joan Ferreter i Gili, va escriure un llibre de poemes a l'any 1928 que es deia Imatgeries, que el va publicar a Reus. Per tant, ja hi ha un antecedent a la família. Aquest és un llibre que és bastant interessant, que s'hauria de poder recuperar, i és un tema aquest que, si més no, perquè hi havia un poeta que en aquell moment doncs era modernista, d'aquests naturalistes, i em va dir en Joan que aquest oncle havia influït molt amb en Gabriel, i que aquest l'oncle, Joan Ferreter Gili, li havia promès que quan es moriria deixaria la biblioteca amb en Gabriel, cosa que no sé si es va fer. Recordo, perquè encara la tinc, li vaig portar un dia aquest número de la Il·lustració Catalana, i surt un poema del seu oncle, i ell el desconeixia, i jo tenia aquesta revista, i vam estar allà tota una tarda, vam llegir aquest poema, i no se'n donés vergonya que el seu oncle fos poeta, un poeta així que ningú sap gairebé que existeix, però que sí que caldria veure doncs la formació, i que, com he dit abans, la seva obra no surt del no res. Però, furgant amb el Ferreter, també en una altra ocasió li vaig dir que el seu pare, en Ricard Fiter, doncs a l'any 1926 es dedicava a recollir a Reus cançons de pandero. Les cançons de pandero són les cançons doncs que de l'advocació de la Mare del Roser. I el seu pare, i això ell no ho sabia, va publicar aquestes poesies folklòriques catalanes a l'any 1926 a la revista del Centre de Lectura de Reus. També el pare, en Ricard Fiter, una vegada va donar diners amb un traductor perquè traduís els climats de l'Andreu Mugua. Per tant, tenim que un oncle poeta i un pare que en un moment determinat, abans que s'arruïnés amb el negoci del vi, també tenia veleïtats intel·lectuals i ajudava gent de Reus i també volia fer carrera d'etnògraf. I això li va agradar, li va fer content, doncs que jo, en certa manera, una persona de fora, li pogués donar raó, que jo m'he dedicat una mica més sempre als papers, una mica d'erudició, d'aquest tipus de coses, doncs li va fer il·lusió que jo li pogués parlar del seu oncle i li pogués parlar del seu pare amb aquests termes. Bé, ja per acabar, deixeu-me llegir, doncs, fruit d'aquestes trobades amb en Ferreter, que llavors jo, per motius familiars i d'altres, cap allà als anys 80, doncs, potser més per culpa meva que per seva, aquesta coneixença es va interrompre i llavors ja no vaig gosar tornar a reemprendre, perquè, bé, ara seria llarg d'explicar, doncs, em vaig guardar sempre un bon record i les lectures que he fet de la seva obra, dels llibres recomanats i tot això m'han servit a mi, doncs, per créixer, doncs, com a lector i créixer com a escriptor. Quan jo vaig anar a casa seu, jo ja tenia publicat un llibre a l'Escorpí de Poesia i també recordo, doncs, que ell me'l va comentar favorablement i li va agradar i també me preguntava quins poetes llegia, me va explicar coses de mètrica i era un home una mica malcarat, per exemple, quan va sortir el Diccionari de la Literatura Catalana, que li van fer una columneta molt prima sobre la seva obra, i en canvi amb en Castellet li van dedicar quatre pàgines. Doncs ell s'emprenyava per aquest tipus de coses i quan en privat era un home molt cantallut i era un home, doncs, que deia mal de tot el gremi. Esclar, i com que estava a fora, vivia fora de Catalunya, no estava gaire al corrent de totes les capelletes que aquell moment hi havia. Clar, en Pere Franquisme, encara la literatura catalana era una literatura molt més subterrània i era una literatura, diguéssim, molt més petita. Bé, llegeixo, doncs, el retrat que em vaig treure d'aquesta coneixença, Diu, Joan Ferreter era home d'estatura alta, d'una gran còrpora, la cara ossada, un xic rectangular, diàriament afaitada amb un nas prominent. Era auster i sobri en el vestir i en el viure, fumador empedreït. Tenia unes mans grosses, els cabells arrissats, pentinats enrere i pel costats en el gris blanquinós. Portava unes ulleres grosses de muntura metàl·lica, rere les quals lluïen, sota unes celles molt arquejades, uns ulls mòbils, una mirada plena d'una malícia intel·ligent. Era hospitalari, correcte amb els amics i polit en les formes. Parlava amb una veu greu, nasal, arrossegant el so velà de les erres. Poc amant de les converses banals, quan un tema que sortia a la palestra li agradava, les faccions se li trasmuntaven. Llavors es convertia en un interlocutor disposat a discutir el que calgués, ja que no combregava mai amb rodes de molí, poc favorable a les adhesions tàcites. A partir d'aquí, impressionava la seva avidesa, els coneixements que tenia, fruit de la seva dilatada capacitat de llegir. Se sabia i presumia de ser un bon lector, un crític professional, d'encarar-se amb els textos amb un sentit de responsabilitat. En sentir parlar de segons quins xaladors o opinadors, gent del gremi que treballava amb massa improvisació, desplegava una gran ironia que podia arribar fins al sarcasme. Mostrava llavors una rialla sorollosa de menja capellans, escruspia vius tots aquells qui encarnaven exemples d'irresponsabilitat que trobava al seu entorn, editors, polítics, comentaristes, gent del gremi, etc. Ben poques vegades li vaig sentir fer al·lusions a la seva vida privada. A més del seu escepticisme ideològic, es confessava ateu sense conviccions. De vegades, era un home de tracte complex, amb una mica de mal geni, fruit potser del seu viure recalcitant, solitari i ombrívol, com qui conviu amb una inseguretat permanent. D'aquí potser naixien molts dels seus estirabots. Vivia desenganyat de la poca vigència del poder intel·lectual a Catalunya i Espanya. Format a part, saturat de literatura, la seva obra crítica, la seva poesia, feta amb molta disciplina, tenien una elevada intenció d'home de lletres. En aquella època, a les acaballes del franquisme, el país canviava de sang i quan venia a Catalunya era com un passavolant, no acabava de trobar l'encaix amb el poder intel·lectual del moment. Molts consideràvem que era un savi mal aprofitat, un professor del qual la Universitat Catalana no va saber treure partit, ja que li va negar el pa i la sal. Bé, continua, però penso que amb això he fet un retrat una mica de conera. Ja quan va morir, que llavors en Narcís Comadira, bueno, ja s'havien enfadat amb ells dos, etc., però va fer un article en El País, amb Comadira després col·laborava amb El País amb unes columnes que feien, i va fer un article que es deia JF, les inicials, quan va morir. I recordo que va fer una frase en Comadira que deia, que jo també hi combrego i combregava, que se sentia poc estimat aquí, i potser amb la seva vida privada també va tenir unes experiències, no sé si traumàtiques o no, però aquest no sentir-se estimat ni aquí ni enlloc el feien que de vegades doncs, era un home de tracte difícil i era un home solitari, i això impedia doncs poder crear corrents de simpatia. I ell, salvant les distàncies amb en Joan Coromines, que quan venia a Catalunya des de que estava allà a Chicago, també era un home mal aprofitat, que penso que amb en Joan Coromines li havien de fer cursos d'estiu o li havien d'haver aprofitat. Doncs ell també, quan venia aquí, llevat de que un parell de vegades va venir aquí a la universitat, que també hi havia en Salvador i altra gent, li van fer un curs aquí a la universitat, ell era un home que el seu talent ell l'hagués posat en mans de moltes persones, però ningú el trucava a la seva porta, no? I llavors se'n tornava una altra vegada al Canadà, havent fet un any més sabàtic o dos, com vulguin dir, nois, hem perdut l'oportunitat de que jo us pugui ensenyar a llegir, a escriure i a donar pautes, perquè en Ferreter, Joan, quan vivia a Barcelona aquests mesos d'estiu, per uns happy fews feia una mena de cursets, i un dia llegien Horaci, l'altre dia llegien La poètica de l'Aristòtil, un altre dia llegia un poema d'en Carner, i esclar, tot això que feia amb un petit grup de gent, ell potser li hagués agradat fer-ho amb molta més persones. Em consta que el matrimoni, i amb això acabo, em consta que el matrimoni Comadira té moltes i moltes hores registrades amb un magnetofon amb xerrades seves, de xerrades, diguéssim, de literatura i de temes interessants, que potser un dia caldria doncs poder transcriure i anotar, perquè és un material inèdit o que no s'ha posat, no s'ha donat a conèixer, i que ens donarien a conèixer encara més un Joan Ferreter, allò podrit de literatura, com el seu germà. Moltes gràcies.